Moment per apropar-nos a la història local amb aquest espai Història Inacabada de la mà de Pau Rodríguez Cabanac.
Jo vinc d'un silenci antic i molt llarg, de gent que va alçant-se des del fons dels segles, de gent que anomenen classes subalternes. Jo vinc d'un silenci...
En història, les biografies sempre han estat una font d'estudi, marcada per la complexitat de situar el personatge en el seu context històric, no deixar-se cap faceta de la seva vida i, sobretot, actuar amb el rigor i la imparcialitat que ens hauria de caracteritzar els historiadors i les historiadores. Hi ha biografies que es troben en períodes molt vius en la memòria col·lectiva i la Guerra Civil n'és un per antonomàcia. Soc en Pau Rodríguez Cabanac i en aquest capítol d'Història Inacabada parlarem d'en Lluís Serra i Gilbert.
Que no és resignat, d'on comença l'horta i acaba el secà, d'esforç i blasfèmia perquè tu...
Lluís Serra va néixer a Manresa el 27 d'abril de 1903. La seva prematura orfandat el portarà a traslladar-se a l'Horta de Sant Joan, on va ser adoptat per una família. Ja adult, va emigrar al Prat per treballar a la papelera espanyola, casant-se amb Dolors Sancho Sabater i tenint dos fills. Als inicis en la seva activitat sindical els trobem el 13 de gener de 1929, quan entra com a vocal del nou sindicat lliure professional d'obrers paperers del Prat. Al febrer de 1931 ja és president d'aquest ram. Actualment, la historiografia té diferents interpretacions sobre els sindicats lliures, que internacionalment es coneix amb el fenomen de sindicalisme groc. Tradicionalment, es defensa que aquests sindicats estaven al servei de la patronal i del règim de Primo de Rivera, però altres aportacions més recents apunten que aquesta forma de sindicalisme resultava una via possibilista per esquivar la repressió governamental. No obstant això, l'activitat sindical de Lluís Serra virarà aquell mateix 1931, davant la prohibició dels sindicats lliures durant la Segona República. És, doncs, que s'afiliarà al sindicat socialista UGT i dirigirà des d'aquest sindicat el ram paperer. Amb l'esclat de la Guerra Civil, el 18 de juliol de 1936, s'afiliarà al PSUC, un partit comunista fundat pocs dies després del cop d'estat. Arran del decret del 9 d'octubre, pel qual la Generalitat confiava als partits i sindicats locals reestructurar els consistoris, el dia 15 en Lluís Serra serà nomenat alcalde, juntament amb 5 companys més del PSUC. El consistori canviarà lleugerament al desembre, mantenint-se Serra en el càrrec. El període d'alcaldia de Lluís Serra vindrà marcat per l'enfrontament a l'hora d'abordar mesures com la supressió de la prostitució a Calçabolla, les sancions a l'estat d'embriaguesa o l'obligatorietat del treball, incentivades per un comitè d'enllaç que s'havia format entre les joventuts de la FAI i de la UGT. Finalment, el 18 de febrer de 1937 dimitirà i l'alcaldia anirà per a Eliseu Cols Miquel, UGTista d'Esquerra Republicana. Poc després marxarà de voluntari al front. Fet presoner, serà traslladat a la presó Model, on passarà 83 dies entre tortures i un judici que el sentenciarà a mort. La matinada del 18 de novembre de 1939 serà afusellat al camp de la Bota i el seu domicili i els seus béns seran confiscats. El seu fill, Lluís Serra Sancho, traspassat fa uns mesos, va lluitar per la memòria del seu pare i la de molts altres represaliats. Fruit d'aquesta política memorialística, el 7 d'abril de 2021, el consistori va acordar canviar el nom del passeig Joan Carles I pel nom de Lluís Serra i Gilbert, instal·lar una placa al Saló de Plens homenatjant a ell i 3 regidors més afusellats per les tropes sublevades.
Trenquem el silenci.
Ara tens una nova manera de contactar amb el Prat Ràdio i participar al Planeta Prat a través de WhatsApp. Apunta aquest número a la teva agenda.
639 47 67 01.
Rock, pop, indie, trap. Per què escollir? Escolta els millors èxits d'ara i de sempre al Prat Ràdio Més. El Prat Ràdio estrena un senyal de radiofórmula 24 hores, els 365 dies de l'any, per no perdre mai el ritme amb el Prat Ràdio Més. Enamora't i gaudeix de la teva ràdio local més, més i més. El Prat Ràdio Més.
Time for DJ.
Time for DJ.
Sábados.
En el 107.2 de Radio Despí y en el 91.6 del Prat Radio.
Time for DJ.
Time for DJ.
Time for DJ.
La hora del lobo. Todos los miércoles a las 8 en el 91.6 del Prat Radio. Música extrema para gente extrema.
La moto de Sasha, todos los martes de 9 a 10 de la noche, un programa donde hablaremos de... No recuerdo nada. La moto de Sasha, esto es absurdo. La moto de Sasha, un programa de...
Cada matí de 9 a 1, tot el que passa al Prat, t'ho expliquem aquí, a Planeta Prat.
Planeta Prat.
Moment ara per millorar el nostre català. Ho farem de la mà del podcast Paraules Habitables, un espai divulgatiu amb el suport del TERMCAT, que ens apropa els criteris i també les decisions que donen forma als mots.
Paraules habitables.
De quedar-s'hi a viure, no per no dir.
Oreneta, ocell de la família dels hirundínids, d'uns 15 centímetres de llarg, de plomatge negre blavós al dors, blanc trencat al pit i castany a la cara i la gola, d'ales punxegudes i cua llarga i bifurcada, que nia a les masies i arriba als nostres climes pel març i n'emigra al setembre.
Amb l'arribada de la primavera, arriben també elles, que de fet són tot un símbol del bon temps. Jo els he dit oranetes tota la vida, però sabies que en català hi ha més de 100 maneres d'anomenar-les? Ho explica l'ornitòloga del TERMCAT, la Glòria Fontova.
L'oraneta, com d'altres ocells que són comuns a casa nostra, poden tenir altres noms que responen doncs, a la varietat dialectal de la llengua. S'han arribat a comptabilitzar un niu de noms, més d'un centenar. I si bé els que coneixem més són oraneta, oroneta, oronella, també podem sentir a dir oròndola, arandola, olendra, girondella, a Catalunya Nord, o bé oraneta, oronell, oroneta, al País Valencià, orandeta, volandreta, al Pallars, i si arribem a Andorra, potser sentirem abrandeta, orandeta, irundeta o holandeta. Altres noms, que són més minoritaris, també procedeixen del llenguatge popular. També se'n diu avió per la forma de les ales, carboner, cul blanc, bruneta, pel seu color, o fins i tot roquer, roqueret, roquerol, per l'hàbitat, xerevita o xirivita, pel crit. I Per què té tants noms l'oreneta? És una espècie molt estesa a tot el territori, que arriba a la primavera i la tenim amb nosaltres fins a finals d'estiu, per tant, sempre porta allò que ens agrada. Que nia en ambients humanitzats, és un ocell amic dels poetes, és freqüent en la cultura oral popular, protagonista de contes, rondalles, de refranys, de frases fetes, i tot això explica la varietat de noms populars que té l'oreneta.
Ens quedem, però, amb aquest nom, el d'oreneta. D'on ve l'oreneta paraula? En quina primavera va arribar? Doncs bé, resulta que ja la trobem escrita a textos de molts segles enrere en la història de qui podria ser un ecologista pioner.
El mot oreneta es troba documentada al segle XIV, concretament en el llibre dels fets, la crònica de Jaume I, trobem per primera vegada manuscrita la paraula oreneta. El rei Jaume tenia un campament a prop de Borriana i havien d'aixecar el campament per entrar en combat, però una oreneta havia fet el niu a prop del pal de la tenda del rei. I el rei, veient allò, va ordenar que la seva tenda es quedaria plantada fins que l'ocell i els seus pollets foren capaços d'anar-se'n volant. Per tant, és un primer exemple d'aquesta necessitat de protegir les orenetes, de protegir els nius, que ha perdurat fins als nostres temps. Dels primers ecologistes de la història. Sí, sí.
I hi ha un altre cas ecològic com aquest, amb un altre ocell i amb nom de dona.
El falcó de llargues ales.
Hi ha un falcó, que aquest també vola per territori català, que es coneix com Falcó de la Reina o Falcó de Leonor. Leonor d'Abrera era nascuda a Molins de Rei, estem parlant del segle XIV també, i va ser jutgessa i reina consort d'Arborea, a Sardenya. Va ser la primera reina que va dictar una llei de protecció pels falcons, perquè en aquella època la falconeria era molt important. Els falcons eren animals molt preuats.
Quedem-nos al cel, però tornem a les orenetes. Ja sabem com n'hi diem a nivell de carrer, però i els científics? Com ho fan ells amb els ocells i amb els animals en general?
Així com l'home sempre ha tingut tendència, doncs, a necessitat batejar els ocells amb els noms comuns, populars, els científics també des de fa anys i panys han tingut necessitat d'organitzar la nomenclatura dels animals i de les plantes. De fet, això ja ve de temps d'Aristòtil. El segle IV, abans de Crist, ja va proposar una primera classificació del món animal. Però, passant així ràpidament a la història, ens hem d'aturar al segle XVIII, Linné, zoòleg botànic suec, que el que va fer va ser establir els fonaments de la classificació dels éssers vius en gèneres i espècies. I aquesta classificació és la que segueix actualment vigent i és el que ens ajuda a crear tots aquests noms. Una cosa que va fer Linné va ser establir una jerarquia, com una mena d'arbre genealògic, en què les espècies es classificaven per nivells, segons el regne, animal, no? Segons el fílum, segons la classe, l'ordre, la família, el gènere i l'espècie. En Linné també el que va fer va ser una altra cosa molt interessant, que va ser la voluntat d'internacionalitzar aquest sistema. I per fer-ho va utilitzar el llatí i el grec clàssic. I això va fer que tots els països acordessin que era la llengua franca per parlar d'animals i de plantes. Fins al dia d'avui. Aleshores, què fa Linné exactament per anomenar les diferents espècies? Doncs estableix el que anomenem nom científic, que no és més que etiquetar els noms dels animals amb un nom que és la combinació de dos mots. Un primer mot, que és el mot genèric, el nom del gènere, el grup natural d'éssers que s'assemblen per certes característiques. I el segon mot d'aquesta combinació és el nom específic, que determina concretament una espècie única. Per exemple, si tornem a l'oreneta, Hirundo rústica, el que estem dient és que l'oreneta pertany al gènere Hirundo, però que específicament l'oreneta que estem imaginant que és l'oreneta comuna és la rústica. És a dir, podrem anar canviant el nom específic dins el mateix gènere Hirundo. És molt matemàtic, és molt ordenat.
Aprofundim en aquest segon mot amb una història més propera.
Habitualment, aquest segon mot que defineix l'ocell solen fer referència a trets morfològics o distribució o hàbitat, però de vegades també fa referència a noms de personatges històrics o científics vinculats, doncs, a l'estudi dels ocells. Poden ser ornitòlegs, naturalistes, exploradors, diplomàtics, aristòcrates, els reis que en una època determinada pagaven aquelles grans exploracions a l'Àfrica o a l'Amazònia. I així, per tant, pot ser normal, per exemple, trobar una alosa de grell. fa referència a un ornitòleg anglès que va identificar i descriure doncs, l'espècie per primera vegada. I, a més, no només consta el seu nom en el nom comú, sinó que també habitualment queda fixat en el nom científic, d'aquesta losa de Gray. El nom científic és Ammomanes grayi.
I atenció, perquè també hi ha casos de catalans.
Trobem també una bosquerola de Cardona, i en aquest cas el Cardona fa referència doncs, a un maresmenc, Fèlix Cardona Puig, amb el Grat de Mar, que entre el 1903 i el 1980 va ser arqueòleg i geògraf i botànic i zoòleg a Venezuela, i es va anomenar aquesta bosquerola en el seu honor.
Les històries sobre els orígens dels noms d'ocells són, efectivament, inabastables. Glòria, va, explica'ns en una altra, la del cua espinós, per exemple.
Es van trobar amb una espècie pròpia del Brasil que no tenia nom català. El nom científic és Sinalaxis simoni i cada llengua anomenava d'una manera diferent. El castellà, per exemple, feia el pijuí de l'Araguaia. El francès el que feia era adaptar el nom llatí Sinalaxis a Sinalaxa. I llavors li deia de Simon, perquè aquest Simoni fa referència a l'ornitòleg que la va descriure. L'anglès tornava a fer referència al nom del lloc, a l'Araguaia. I l'alemany doncs, feia referència al color de l'ocell, a la forma. Una cua en forma d'espines. Davant d'aquesta divergència, els especialistes van fer una proposta neològica, que en aquest cas és el cua espinós de Casal d'Àliga. Cua espinós perquè morfològicament aquest ocell té una cua que sembla que siguin espines. I de Casal d'Àliga, fent homenatge al bisbe Pere Casal d'Àliga, que va exercir de missioner i defensor dels drets dels indígenes de l'Amazones justament a São Félix do Araguaia.
I casos de dones? Al principi d'aquest podcast ens has explicat el cas del falcó de Leonor, però com anem de paritat en l'ornitologia? N'hi ha moltes, de dones?
Menys, molts menys. I normalment són noms de dona que fan referència a les mullers, a les filles, a les germanes, a les netes dels personatges masculins que han contribuït a l'avenç de l'ornitologia. Podem trobar el colom imperial de Charlotte, a la filla del príncep Carles Bonaparte, o el colibrí d'Elisa, muller de l'ornitòleg Amédée Lefebvre, que va descriure aquesta espècie. En aquest camp també, quina diferència, encara quina desigualtat hi ha en aquest sentit. Ornitòlogues o il·lustradores o pioneres en treballs de camp. Podem destacar un ocell, el capdit d'Esnetlage, batejat en referència a Henriette Mathilde Maria Emilia Schnedlage, que va ser una ornitòloga alemanya i va ser pionera en el treball de camp a l'Amazònia. Estem parlant de començaments del 1900, el 1920. No era fàcil. Podem parlar també del Oco de Koepke. I Koepke és el cognom de la Maria Koepke. És una ornitòloga alemanya que era dibuixant, era una fotògrafa reconeguda pel seu treball amb espècies d'aquests ocells neotropicals.
Uranetes, falcons, aloses, bosqueroles... La llista d'ocells és molt i molt llarga. Per això seguirem piulant el proper Paraules Habitables. Cal dir-ne aus o ocells? Hi ha diferència entre uns i altres? Pensa-hi. Fins aviat.
El diccionari TermCat.
Els tres termes del podcast d'avui són escrutini, llibre electrònic i ecoturisme. Som-hi!
Escrutini. Conjunt d'operacions de caràcter públic, d'anàlisi, reconeixement i recompte dels vots que realitzen després d'una votació i en determinen els resultats.
Escrutini prové del llatí scrutinium i originàriament designava una investigació o recerca minuciosa, una excepció que, de fet, avui encara és als diccionaris si busquem la paraula escrutini. Això, malgrat actualment, se sol fer servir sobretot en contextos relacionats amb les eleccions per designar el recompte de vots. L'escrutini que es fa el mateix dia de les eleccions és l'escrutini provisional i del que es du a terme uns dies després se'n diu escrutini general. És aquest el que dona el resultat definitiu de les eleccions.
Llibre electrònic. Llibre editat en suport digital amb contingut de text, imatge o so que requereix mitjans informàtics per ser reproduït.
Les formes llibre electrònic o llibre digital són l'alternativa a l'anglicisme e-book. Seguint l'esquema d'altres formes que en anglès es creen amb el prefix i, en català la qüestió es resol amb els adjectius electrònic o digital. Per llegir aquestes obres electròniques o digitals, fem servir un lector de llibres electrònics, que és aquell aparell concebut específicament per això, que té una pantalla monocroma i les dimensions més o menys d'un llibre de butxaca. Sovint en diem simplement llibre electrònic per un procés natural de metonímia.
Ecoturisme. Turisme que té per finalitat el contacte directe i respectuós amb la natura, el descobriment del patrimoni local i l'entorn rural i la pràctica d'esports a l'aire lliure.
Quan parlem de fer un turisme que respecta l'entorn al qual viatgem, també podem parlar de turisme ecològic o turisme verd. En el primer cas, ens trobem davant d'un sintagma descriptiu en què la base turisme es complementa amb l'adjectiu ecològic, que porta el valor de respecte per la natura. En el cas de turisme verd, afegim un altre adjectiu, verd, que té un ús molt freqüent en la creació de termes que es relacionen amb l'entorn natural i l'ecologia.
Paraules Habitables és un podcast de la xarxa en col·laboració amb el Termcat.
T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
Ara tens una nova manera de contactar amb el Prat Ràdio i participar al Planeta Prat a través de WhatsApp. Apunta aquest número a la teva agenda. 639 47 67 01.
T'agrada la ràdio però no tens temps? Escolta-la quan vulguis a El Prat Ràdio Més, el nou espai d'àudios a la carta del Prat Ràdio. Segueix els nous podcasts de Dones al Mar o Simple Política, Girem el Món o el d'aquí i d'allà. Això i molt més quan tu vulguis a l'espai web El Prat Ràdio Més. Enamora't i gaudeix de la teva ràdio local més, més i més. El Prat Ràdio Més.
Era fosc, però ara han encès el llum. Digue'm, ens alliberem, que ja no ens mana ningú. Ara reparem les ales trencades per desús i podem reviure els dies que semblaven perduts. I ara deixarem de mirar enrere. Fa massa temps que ens aguantem, que qui no canta es desespera. Ja hi anirem allà a l'infern, però queda camp per córrer, per arribar molt més lluny. Tot ve de cara, si jo estic amb tu. I seguirem, farem com hem fet sempre. No callarem, som grans però no estem fets de pedra. Caminarem, celebrarem la vida. No pararem i trobarem sempre la sortida. Són quatre dies i n'han passat tres, i ara el que queda clar és que no cal tenir por de res. I sempre, sempre amb les causes perdudes, i demà serà més clar si tu m'ajudes. I seguirem, seguirem, farem com hem fet sempre, no callarem.
El Prat Ràdio, 91.6 FM.
Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. S'eleven a 39 les persones que han mort i pugen a més d'una centena les que han resultat ferides.